L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, un dia més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que conjuntament us oferim a través dels esforços dels serveis informatius de totes i cadascuna de les emissores associades a EMUTE. Des de l'informatiu d'avui, dijous 21 de març, obrim una nova pàgina de l'actualitat. Un dia més aquesta repassada l'introduïm a ritme de titulars. La salutació de qui us acompanya i us invita a compartir este temps, en nom de totes aquestes emissores, Domènec Ramal, en un temps d'actualitat que avui obrirem a Alcanar, on ahir es va presentar el projecte de construcció d'un hotel de 4 estrelles i 150 habitacions, en el qual s'invertiran al voltant de 10 milions d'euros. Seguirem parlant de qüestions mediambientals. La Federació d'Esquerra Republicana a l'Ebre proposa crear un únic organisme per a la gestió mediambiental i dels residus de les Terres de l'Ebre. I també avui comentarem crònica judicial. Ho farem perquè el jutjat social de Tortosa ha desestimat la demanda de l'exgerent de Daniel Ferrer contra la cooperativa de l'Aldea. Amposta, l'Ajuntament va invertir l'any passat més de 60.000 euros en bonificacions per a les empreses i comerços de nova instal·lació a la ciutat. Anirem a l'Ametlla de Mar. El centre d'assistència primària d'aquesta població recupera el servei de ginecologia. I avui coneixerem també que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha passat balanç al servei oferit per la seva borsa d'habitatge durant l'exercici del 2012. Més de 2.000 van ser les peticions que van atendre. Nova acreditació d'empreses turístiques del Delta com a punt d'informació del Parc Natural. I Santa Bàrbara busca artistes del territori no professionals per al concurs Ets del Milloret. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que tot seguit comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui el nostre temps d'informació l'obrim a Alcanar. Ho fem per destacar la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Es tracta de l'acte de presentació que en el dia d'ahir se celebrava a la sala de plens de l'Ajuntament Canareu d'aquest projecte de construcció d'un hotel a la zona d'Alcanar Platja, concretament a Montsià Mar. Una iniciativa especialment a valorar, tenint en compte els temps que corren, que ahir es van encarregar de presentar l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, el president del grup Cerveró, Josep Cerveró, i Manuel Chicote, representant i administrador de l'empresa promotora CIT 95 Promociones SL. El projecte, tal com l'alcalde d'Alcanar reconeixia, Alfons Montserrat, constitueix una bona mostra de la col·laboració entre l'administració pública i el sector privat a l'hora d'emprendre iniciatives com aquesta. Un projecte del qual l'alcalde n'explicava alguns dels seus detalls.
Este projecte que per dir quatre pinzellades, ocupa una parcel·la de terreny d'algo més de 10.000 metres, 2.500 metres, representaria una inversió del voltant d'uns 10 milions d'euros, i això donaria lloc a un hotel que està previst, tot i que ara encara estem en aquesta fase de planejament, no estem encara en la fase del projecte constructiu, però una mica la idea del disseny és de que seria un hotel de 4 estrelles al voltant d'unes 150 habitacions i que podria crear d'entrada al voltant de 25-30 llocs de treball d'entrada i que quan hi ha el projecte, no? Quan l'hotel ja estés en una situació de maduresa, no? Cap de 3-4 anys podria arribar a crear entre 50-60 llocs de treball. Tenint en compte que el sector hoteler, estem parlant de llocs de treball directes i que s'han posat al voltant d'un 45-50% d'ocupació indirecta.
La intenció amb aquest equipament, tal com reconeixia l'alcalde d'Alcanar, és la de desestacionalitzar l'ocupació turística i fer-la extensiva al llarg de l'any. Una actuació que, a més, dinamitzaria i pot atreure també recursos complementaris, no només per Alcanar, sinó també per als seus voltants.
Seria un hotel de 4 estrelles i, bueno, en tot cas, la idea també és poder fer un disseny que pugui també desestacionalitzar. El problema nostre al municipi és que tenim una estacionalitat molt marcada de juliol i agost, i aquí també es tracta, doncs, de buscar estratègies que permetisquen desestacionalitzar i, per tant, que aquesta ocupació no sigui només 2 mesos, 3 mesos a l'any, sinó que sigui durant al llarg dels 12 anys. Penso que això és important per al municipi i realment estem contents, primer pel que representa de llocs de treball, pel que representa de traure recursos, traure visitants i, per tant, recursos al Canà i al territori, i que això també ens reforça en aquest posicionament turístic, ens ve a complir, a omplir aquest dèficit que tenim d'allotjaments, per tant, ens reforça aquest dèficit que tenim i crea sinergies, ja dic, no sols amb el Canà, sinó una mica tot el territori de Murcià i de Terres de l'Ebre.
Per la seva banda, el representant de l'empresa promotora, Manuel Chicoté, administrador de CIT 95 Promocions SL, es mostrava satisfet i il·lusionat amb aquesta nova iniciativa, tot i lo difícil a nivell social i també econòmic del moment actual. Segons Chicoté, l'equipament s'enfocarà cap a un tipus de turisme familiar, però també actiu y esportista, amb preus asequibles per a totes les butxaques.
Aunque somos conscientes de que la situación turística está atravesando unos momentos muy difíciles, nuestra idea es potenciar el complejo hotelero, no solamente en lo que es el turismo estival, sino en el turismo familiar, creando rutas cicloturistas, creando, pues, con la gran diversidad que hay en la zona, creando rutas también gastronómicas, etcétera, etcétera, para potenciar el turismo familiar del interior, y esa es la idea de desarrollar el hotel. O sea, que no pensamos exclusivamente en la ocupación de las vacaciones, sino en que haya una ocupación permanente de este otro tipo de turismo que vendría del interior, familiar, creando, pues, alicientes para la familia completa, y haciendo, por lo tanto, unos precios muy asequibles para que la familia completa pueda disfrutar de fines de semana o de periodos más largos y poder estar en el hotel.
Cal dir que l'acte de presentació d'aquest projecte se celebrava ahir, un cop a l'últim ple ordinari celebrat a l'Ajuntament d'Alcanar s'aprovés per unanimitat de tots els grups la proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que ha de permetre la instal·lació d'aquest equipament hoteler. Ara, i un cop pendents dels tràmits burocràtics, que en aquest cas i també s'han de realitzar des de diferents administracions, com la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, un cop estigui enllestit tota l'administració, caldrà esperar encara 18 mesos per a la construcció. L'objectiu és començar les obres l'any vinent per a que el nou hotel pogués obrir portes de cara al 2016. Cal dir també que en el transcurs de l'acte de presentació es va signar també un conveni entre el mateix Ajuntament i l'empresa promotora, a través del qual l'hotel es compromet, entre d'altres, a prioritzar la contractació de treballadors del municipi un cop hagin enllestit la formació prèvia, formació que es vehicularà també a través del Servei d'Intermediació Laboral de l'Ajuntament d'Alcanar.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara de qüestions mediambientals just en el dia en què hem conegut que s'ha donat llum verda, via lliure, al projecte d'un abocador de residus industrials a Riba-roja, a la comarca de la Ribera d'Ebre, tot i que en terrenys pràcticament al límit de les comarques de Lleida, de termes com els de Maials i Almatret. Però el que a nosaltres ens ocupa avui és aquesta proposta d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre, que proposen de crear un únic organisme per a la gestió mediambiental i dels residus de les Terres de l'Ebre. Esquerra ha fet pública una nota de premsa en la que demanen o proposen passar dels 5 organismes actuals que gestionen mediambientalment els residus al territori a només un. Això permetria optimitzar les instal·lacions i els serveis, així com reduir costos en la gestió i en les estructures polítiques. Dani Andreu, portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal del Baix Ebre, i Josep Caparrós, membre del grup comarcal del Consell Comarcal del Montsià i expresident del CODE, van presentar ahir, en nom de la Federació de l'Ebre d'Esquerra, un nou model de gestió dels residus i de les polítiques mediambientals per a les Terres de l'Ebre. Dani Andreu proposava que els actuals consorcis de residus del Montsià, del Baix Ebre, de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta i del Priorat, així com també l'IDC i els serveis tècnics ambientals del CODE, s'unisquen tots en un. Dani Andreu.
Esquerra aposta per crear elements de consens que ens pugui permetre vehicular un únic consorci que doni servei a la recollida de residus de les nostres comarques. Esquerra aposta perquè d'alguna manera poguéssim ser capaços de que tot el potencial que tenim en aquests diferents consorcis els poguéssim acabar configurant en un per tal de treure el màxim profit possible a tots i cadascuna d'aquelles gestions que ara es fan des de diferents àmbits. I Esquerra creu que és absolutament necessari racionalitzar la despesa.
Per la seva banda, Josep Caparrós, expresident del CODE i conseller republicà al Montsià, destacava que, malgrat que la conjuntura general ens obliga a trobar una solució més òptima per a la gestió dels residus a les Terres de l'Ebre, hem de ser capaços que aquest nou organisme o agència mediambiental unisca els 5 actuals i coordine totes les polítiques mediambientals que es fan al territori. Josep Caparrós.
Aquesta nova agència de serveis medioambientals sigui la que articula les polítiques mediambientals en residus, en sanejament, en energia, inclús en totes les polítiques que s'hauran de fer de gestió del territori a partir de la reserva de la biosfera, si finalment s'acaba confirmant que Terres de l'Ebre són declarats reserva de la biosfera. Per tant, hem de ser capaços de conformar este nou organisme, que ho torno a repetir, és un organisme que, diguéssim, substituirem 5 organismes actualment per un, i este un ha d'aprofitar l'experiència i el bagatge que tenim amb els serveis tècnics del CODE.
Tal com Caparrós incidia en les seues paraules, s'hauria de tindre en compte els serveis del CODE, un instrument tècnic de primer nivell que hauria de ser la ròtula d'aquest nou organisme a l'hora de potenciar i coordinar les polítiques mediambientals al territori. Així que caldria aprofitar i posar en valor la seua experiència, les potencialitats, la capacitat i vàlua tècnica. Parlem ara de qüestions judicials. Per fer-ho, ens referim al cas de la cooperativa de l'Aldea. El jutjat social de Tortosa ha desestimat la demanda presentada per l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, pel seu acomiadament. Ferrer havia presentat una demanda contra la societat reclamant-li una indemnització de 134.000 euros en virtut de les clàusules del blindatge del seu contracte. Segons que publica l'Agència Catalana de Notícies, la sentència, però, considera que la mesura de l'anterior junta rectora, que el va considerar responsable de la fallida, s'ajusta a un acomiadament disciplinari procedent i no admet indemnització. Malgrat això, el jutge reconeix a Ferrer que encara pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el cobrament de 17.669 euros de salaris i pagues pendents, uns diners que difícilment percebrà atès que té els béns embargats. La presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montse Llosa, celebra que la sentència desestime les pretensions indemnitzatòries de Ferrer i sosté que aporta una injecció de moral als socis de l'entitat.
És una injecció de moral perquè, veiem que les coses s'estan fent bé, que la justícia està fent justícia i ens sentim recolzats i respaldats. Perquè hi ha dos temes que clar, que nosaltres ens preocupàvem. Un és el tema econòmic, el que representaria tindre que pagar 134.000 euros, que no els tenim, a part de que seria una injustícia, és que econòmicament ens esfonsaria, i més del que estem. I l'altre, doncs, el que he comentat abans, veure que realment se fa justícia en uns temps tan difícils, i de tants de problemes, doncs això mos ompli de coratge i de satisfacció.
Al fil d'aquesta qüestió, cal recordar que la titular del jutjat número 1 de Tortosa, que instruïx les diligències prèvies, ha imputat ja una dotzena de persones, entre les quals el mateix Ferrer, l'exdirector general de Política Financera de la Generalitat, Ferran Sicar, l'inspector Pau Benito, l'expresident de la cooperativa, Fernando Falcó, l'exsecretari, Josep Benito, i l'extresorer, Lluís Gelabert. A més del també inspector de finances, Ramon Cortacans, l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater, i el responsable de l'auditora, BDO, que va analitzar els comptes fins l'any 2010, Juan Carlos Torres.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem amb posta. L'Ajuntament d'aquesta ciutat va invertir més de 60.000 euros l'any passat en bonificacions per a les empreses i comerços de nova instal·lació a la ciutat, especialment en l'exempció de taxes i impostos amb la finalitat de dinamitzar el sector i crear llocs de treball. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és. Efectivament, l'Ajuntament d'Amposta va incentivar durant el 2012 la implantació de comerços o empreses a la ciutat amb bonificacions per un valor de 65.000 euros amb la voluntat de fomentar la iniciativa emprenedora en moments de dificultat per al sector, en un moment difícil per tirar endavant un projecte de negoci. Cal recordar que aquestes bonificacions han estat en lo referent a tot allò que és relatiu a impostos i taxes, tal com explicava el regidor d'empresa de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Manel Ferrer Aixendri.
Des de l'Ajuntament, ja saps que quan va començar la legislatura vam obrir l'oficina d'Amposta Empresa per ajudar i acompanyar a tots els empresaris a que puguen obrir el negoci, ajudes i subvencions o reducció de, en quant a lo que és les taxes municipals, i en total en l'any este que hem acabat, ara quan hem acabat els comptes, ha representat un total de 65.000 euros que hagués cobrat l'Ajuntament i en canvi ara estan a la butxaca dels emprenedors del poble que han obert comerços, negocis i...
Aquestes bonificacions val del 50% fins al 90% en referència a les contractacions, a més del teixit empresarial de la ciutat, amb l'objectiu d'ajudar a la creació de llocs de treball. Des d'Amposta Empresa s'ofereix acompanyament als emprenedors i emprenedores des de l'inici de la idea de negoci fins a la seva posada en funcionament, així com l'assessorament per tal de minorar la despesa a l'hora d'emprendre una nova empresa. D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Amposta continua amb la seva política de suport al creixement del teixit empresarial i a la creació de llocs de treball a la ciutat.
Gràcies, Manel. Parlem ara de qüestions relacionades amb l'atenció sanitària. Per fer-ho, anem cap a l'Ametlla de Mar. El centre d'assistència primària d'aquesta població recupera el servei de ginecologia. A més d'aquest servei, des del CAP de l'Ametlla s'enceten enguany diversos projectes de detecció precoç en dermatologia i oftalmologia. A més, s'oferirà també un servei d'ecografies. De tot plegat, ens parla des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
L'equip directiu del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar, conscient del context actual, ha decidit pensar en positiu i engegar nous projectes per millorar el servei assistencial, optimitzant els recursos. En aquest marc conceptual s'inclou el servei de ginecologia al municipi, un servei que es va encetar l'any passat però que es va haver de deixar d'oferir per motius professionals del doctor. Des del CAP de l'Ametlla de Mar s'ha insistit en la recuperació d'aquest servei, demanda reiterada dels pacients. Una insistència que ha donat fruits. Per tant, en breu, el CAP de l'Ametlla de Mar tornarà a tenir consulta de ginecologia, que en aquest cas la realitzarà una doctora de l'Hospital Verge de la Cinta. Escoltem Manolo Madueño, responsable mèdic de l'Ametlla de Mar.
Y lo cierto es que, bueno, pues el profesional que había, pues que normalmente tienen un perfil también quirúrgico, pero claro, el ginecólogo que viene no solamente hace revisiones, ¿no? Tiene un perfil quirúrgico y, bueno, fue contratado por un hospital del entorno y a partir de aquí pues tuvimos que replantearnos el que no podíamos dejar morir el servicio porque entendemos que es necesario. Con lo cual hemos estado siguiendo un poco el hilo de este tema. Yo mismo ayer hablé con el jefe de servicio de ginecología y evidentemente me aseguró hoy que una profesional, una ginecóloga en este caso, vendría en breve a la ABS de la Ametlla.
D'altra banda, des del CAP de l'Ametlla de Mar s'encenen també altres projectes de col·laboració amb l'Hospital Verge de la Cinta i els centres d'atenció primària de l'Aldea i del Tebre. Aquest és el cas del Servei de Diagnòstic en Dermatologia des del CAP de l'Ametlla. I és que des del CAP es prendrà una imatge de la lesió del pacient i se li farà arribar a l'especialista de l'hospital. D'aquesta manera, l'especialista determinarà si és necessari la derivació a l'hospital o no. Així es preveu contribuir a la desaturació del servei a l'hospital i evitar el desplaçament dels pacients. D'altra banda, també es preveu engegar un projecte similar per augmentar el cribatge pels problemes oftalmològics derivats de la diabetis. Un altre projecte és el de realització d'ecografies, un servei que es realitzarà a l'Ametlla i del que també se'n beneficiaran els pacients d'altres àrees bàsiques com la de Deltebre i l'Aldea. Però, a més, l'equip directiu del CAP s'ha marcat un objectiu clar per aquest any, coordinar criteris de tractament dels usuaris realitzant un seguiment personalitzat dels pacients. D'aquesta manera, segons Madueño, es milloraran els resultats.
L'actualitat de la jornada ens porta avui a parlar també del Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Baix Ebre, que ha continuat en l'últim any la seva tasca d'atenció i servei a les persones. En aquest sentit, la Borsa d'Habitatge ha realitzat al Baix Ebre un total de 2.095 atencions als ciutadans i ha tramitat més de 200 expedients. D'aquestes actuacions, la majoria han estat relacionades amb la prestació per al pagament de lloguer i amb la renda bàsica d'emancipació per a joves, malgrat que a dia d'avui les convocatòries d'ajut al lloguer no estan obertes a nous perceptors, se segueixen gestionant els expedients vigents que faciliten l'accés a l'habitatge a 297 famílies de la comarca. Per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, aquesta tasca de la Borsa d'Habitatge té la finalitat principal de donar orientació, servei i assessorament a tots aquells ciutadans de la comarca que presenten dubtes sobre diferents tràmits i ajuts en matèria d'habitatge. En la mateixa línia, el conseller d'Habitatge, Antoni Montagut, expressa que la funció i servei de la Borsa d'Habitatge s'està consolidant any rere any. En aquest sentit, Montagut afirmava que la funció principal d'aquest servei és intentar facilitar el màxim possible als ciutadans l'accés a un habitatge digne. En el darrer any s'han presentat un bon nombre de renúncies per part de joves que han deixat el seu pis de lloguer, majoritàriament per no poder-ne assumir el cost o bé per haver adquirit un nou habitatge. En aquest sentit, fins a 49 dels 207 expedients de joves que percebien l'ajuda al lloguer s'han donat de baixa. El Servei d'Habitatge també gestiona el registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial. Es tracta d'un registre on s'inscriuen les famílies que volen optar a un habitatge protegit de lloguer, compra o lloguer en opció de compra i que al llarg del 2012 també ha servit per accedir al Pla de Xoc de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La Borsa d'Habitatge del Baix Ebre disposa també de diversos habitatges de particulars que es posen a disposició de l'administració. A canvi, els propietaris compten amb una sèrie d'avantatges, com són una garantia de fins a 6 mesos en cas d'impagament de lloguer o la defensa jurídica gratuïta. Finalment, un altre aspecte rellevant ha estat l'assessorament general sobre assumptes d'habitatge. Totes aquestes actuacions es realitzen a tots els municipis de la comarca del Baix Ebre, exceptuant Tortosa, que disposa d'una borsa d'habitatge pròpia. I encara parlant de l'actualitat que genera el Consell Comarcal del Baix Ebre, hem de recordar també que aquesta tarda es realitza la presentació de l'audiovisual i banc d'imatges de les Terres de l'Ebre, un vídeo enregistrat amb tecnologia 3D que ressalta les característiques pròpies i singulars de les nostres terres. La presentació es farà a partir de les 7 de la tarda als Cinemes Oscars de Roquetes, una presentació a la qual tothom hi està convidat.
L'informatiu Emute.
Seguim parlant ara de qüestions mediambientals. Ho fem concretament coneixent els detalls d'aquest acte de nova acreditació d'empreses turístiques del Delta com a punt d'informació del Parc Natural. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu qui ens ho explica.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Ajuntament de l'Aldea lliura ben ahir les acreditacions als empresaris turístics que han superat una nova edició del curs Atendre un punt d'informació del parc. Aquest ha servit per formar personal d'empreses i particulars perquè funcionen com a punts d'informació del Parc Natural dins el programa d'actuacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible. El curs de 30 hores, dividides en 10 sessions, 2 de tècniques i 8 de teòriques, s'han tractat temes com el Delta de l'Ebre i el seu parc, l'àrea d'ús públic i educació, fauna, història i patrimoni, tal com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
una de les actuacions de més èxit que hem tingut en el pla d'acció de la Carta Europea de Turisme Sostenible, aquí al Delta de l'Ebre, ha estat l'acreditació d'empreses turístiques del Delta que de manera voluntària volen i desitgen actuar com a punt d'informació del parc. Ahir vam lliurar les acreditacions a 8 empreses més, i en aquestes empreses ja tenim una xarxa de 80 que actuen com a punt d'informació de l'espai. Els objectius d'aquest curs és donar informació vàlida, actualitzada, verídica a les empreses, i elles han de superar un curs de 30 hores en diferents xerrades i ponències de temàtiques variades, des de flora fauna fins a atenció al públic i també de coneixement dels centres d'interpretació, museus, i que han aquí al territori del Delta.
Amb aquesta sisena edició del curs i aquestes 8 noves acreditacions, ja en són 80 les empreses que actuen com a punt d'informació del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Santa Bàrbara busca artistes del territori no professionals per al concurs Ets del Milloret. Enguany, la primera fase eliminatòria, a diferència de l'any passat, serà sense públic. Els 3 guanyadors, que es repartiran un premi de 1.000 euros, adquiriran també el compromís de fer una altra actuació l'any següent. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui amb més detall ens explica la mecànica d'aquest concurs.
La setmana passada ja avançàvem a la nostra audiència que la Regidoria de Festes de Santa Bàrbara havia fet pública la convocatòria del segon concurs de talents, Ets del Milloret, amb el que es pretén donar una oportunitat a gent artista de les Terres de l'Ebre que sigui hàbil amb algun aspecte com el cant, els monòlegs, els acudits, les acrobàcies, el ball, la música, la màgia o qualsevol altra disciplina o habilitat insòlita. Ara, la regidora de l'àrea, Judit Lleixà, explicava a la nostra emissora algunes de les novetats i els trets més destacats de les bases d'aquest concurs, que culminarà una vegada més amb una gran final durant les festes majors 2013 a Santa Bàrbara, que serà retransmès per Ebre Televisió. Precisament un dels fets diferencials d'enguany és que els 4 primers programes de classificació, a diferència de l'any passat, seran enregistrats a porta tancada, sense públic, tot i que es podran veure igualment per aquest canal de televisió. A cadascun dels programes d'aquesta primera fase quedaran finalistes 3 dels 5 concursants que hi participen. Les semifinals constaran de 2 programes amb la participació de 6 concursants, dels que s'escollirà els 8 espectacles finalistes. Tindrà lloc el 15 de juny i en aquesta ocasió ja es comptarà amb públic a les gravacions que seran emeses també per la televisió territorial. El 17 de juliol i en el marc de la nit del sopar popular del Bou Estofat tindrà lloc la gran final, d'on sortiran els 3 guanyadors que rebran els 500, 300 i 200 euros de premi que hi ha per als 3 primers classificats. Lleixà també deia que enguany una altra de les novetats és que els guanyadors s'han de comprometre a fer una altra actuació al poble durant el proper any. L'escoltem.
Els requisits són que s'ha de ser de les Terres de l'Ebre, que és una de les coses que apunta este programa, no? que hem de descobrir talents d'aquí, de les nostres terres. Llavors, els premis són els mateixos també que l'any passat. El que aquest any inclou les bases és que els 3 guanyadors... per a l'any, o sigui, això és 2013, per a l'any 2014 hauran d'estar disposats a fer una actuació si l'Ajuntament de Santa Bàrbara els hi requereix.
Com hem escoltat, la regidora de festes destacava que un dels objectius del concurs és descobrir talents de les Terres de l'Ebre. Per això els concursants han de ser del territori. Poden presentar-se amb actuacions de grups no superiors a 6 membres, parelles o individuals. El jurat valorarà també que els finalistes de les diferents fases no repeteixen les mateixes actuacions. Les bases del concurs de talents Ets del Milloret es poden consultar al web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, santabàrbara.cat, i el termini per inscriure's al mateix és el proper 19 d'abril, aquest inclòs. El formulari d'inscripció cal adjuntar els vídeos de la demostració de les habilitats amb què es vol concursar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El primer dia sencer de la primavera ens ha de continuar portant sol a tot Catalunya. Només alguns núvols prims, una mica més densos aquest migdia, a primera hora de la tarda, i de cara al vespre aparició de bancs de núvols baixos cap a l'àrea de la Costa Daurada i sobretot la propera nit matinada i de cara a demà, que podrien afectar també algun altre punt costaner. Independentment, a la resta farà sol amb l'arribada de núvols prims i a la tarda vespre demà més intervals de núvols. Les temperatures diurnes una mica més altes fredes. Les nocturnes continuaran fredes, per tant, força amplitud tèrmica entre el dia i la nit.
No hi ha temps per més. La previsió del temps ens ha acompanyat, com cada dia, en els últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Avui, dijous 21 de març, un dia més, al control i edició dels continguts, ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Passeu una molt bona tarda. Fins demà.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.